L'hora de la gent gran.
Hola, radioients, televidents, com esteu? Espero que bé. Bueno, comencem un altre programa de l'Hora de la Gent Gran. Aquest és un programa on volem posar en valor el poder i l'impacte de la radiotelevisió com a mitjà de comunicació, especialment amb la defensa dels drets de la gent gran. La radiotelevisió ha estat durant dècades una eina fonamental per connectar persones, per informar, entretindre i, sobretot, per donar veu a aquells que moltes vegades no són escoltats com hauríem. Avui, més que mai, la gent gran reclama ser escoltada. Els nostres drets, les nostres inquietuds, les nostres necessitats han de tenir un espai de respecte i visibilitat a la societat. I la radiotelevisió, com a altaveu, ens permet compartir experiències, generar consciència i reivindicar el nostre paper actiu. Aquí volem ser la veu que escolti, però també que doni veu a tots vosaltres. En aquest programa parlarem de tot, de l'experiència, coneixença, del que pense, del que aconsellem, del que sentim i que espere la gent gran. Gràcies per ser-hi i per fer de la Ràdio Televisió de Calella una plataforma viva i participativa. Bueno, avui tinc un personatge que m'ha costat molt preparar-me una introducció. M'ha costat molt, eh? Per què? Per què dic això? Però crec que ens pot aportar un exemple per tindre en compte. El personatge d'avui és un model de convivència, de plantejament de la vida, amb resultats continuats i idonis. Volem saber com ho ha fet això, a través d'aquesta entrevista. Què pensa de la seva vivència als 71 anys? Per què dic això? Per què he fet aquesta introducció una mica especial? Perquè Pilar Ruiz Jiménez, que és la persona a la que entrevistem, ha aconseguit durant aquests 71 anys coses que avui dia ja no són massa habituals. I voldríem saber quin és el secret, no? Pilar Ruiz va néixer el 13 del 10 del 53, o sigui que té 71 anys. Va néixer a Albacete, encara que va ser per pocs dies, perquè després, a continuació, se'n va anar a viure a València. I després de València va anar a viure a Barcelona, i a Calella em sembla que hi és des del 1972.
Vale? O sigui que... No és ben bé així. Jo vaig venir de València a Calella l'any 72, per la feina del meu pare. Després, al 78, me vaig casar i vaig marxar a Barcelona. I al 97 vaig tornar una altra vegada a Calella. O sigui, estic des del 97
molt bé, ha donat uns datos precisos, però sí. D'alguna forma diem que des del 72 coneixes Calella i t'has considerat ja una mica una calellenca.
Sí, perquè aunque jo vivia a Barcelona, els meus pares, la meva família estava aquí, jo
estava
cada cap de setmana, vacances... Sí.
Molt bé. Per què he fet aquella presentació d'abans? Perquè la Pilar em va dir, diu, estic casada amb el primer nòvio i amb el primer marit. Bueno, el primer marit i únic.
Sí.
Primer i únic, no? Cosa que avui dia, pues, és estrany trobar una parella amb aquestes circumstàncies, no? Que des de que, quan vas conèixer, quina edat tenies quan vas conèixer el Francisco?
Uns 21 anys, sembla que tenia.
Sí, que portes 50 anys.
Sí, eh? Sí.
I és, bueno, 50 anys de casat no,
de
però...
De casat no, de casat, 46.
I, a més, durant aquest període, ha tingut dues filles, 36 i 42 anys, Nora i Anabel, i dos netes, una de 16 i una de 2. O sigui que és una persona que també li podrem preguntar, dintre de la seva experiència de la vida, pues, com sabent amb les filles, com sabent no sol amb el marit, com sabent amb la neta, els nets. Vull dir que crec que pots aportar molt, no? I les seves aficions són, pues, playback, teatre, dansa, música, pinte, o sigui que, lògicament, si es vol distreure, distreure. Però, sobretot, té una faceta molt important, la Pilar, que és fa un voluntariat. O sigui, li agrada, una de les coses que més li agrada és ajudar la gent. Encara que és de caràcter fort, a vegades dius, quan no la coneixes, dius, coi, quin caràcter té la Pilar, no? Vull dir, però bueno, aquest caràcter fort també t'ha fet que siguis fort en aquesta vida. Però sobretot, una de les coses a destacar és que si veu una necessitat, ella és la primera a ajudar la gent. Bueno, Pilar, ja he fet una descripció de lo que és la teva vida i dius, la meva primera pregunta seria, com has aconseguit aquesta estabilitat a la vida? Primer nòvio, l'únic marit, unes filles, has arribat a una situació als 71 anys que dius, pues, home, potser dius no tot és felicitat, però si tens una gran estabilitat, com has aconseguit això en aquests moments que, per desgràcia, hi ha molts tipus de família, no?
Pues, no ho sé, per mi no ha sigut difícil, diguéssim. O sigui, la vida me va venir... Clar que hem tingut amb el meu matrimoni no ha sigut sempre un camí de roses, hem tingut batxes, que diuen, no? Però, bueno, hem anat superant i, no sé, m'ha vingut molt... No he tingut gaires dificultats, amb el meu matrimoni, doncs, bueno... Mira, una cosa que me va dir el meu pare abans de casar-me, me va dir, mira, sobretot el matrimoni és respecte, respecte. El dia que es perd el respecte ja s'ha acabat tot. I jo sempre he tingut aquestes paraules molt presents de que tenia que respectar l'opinió del meu marit i ell me respectava a mi la meva i a vegades no estàvem d'acord en tot, però bueno, hem anat superant-lo tot i bueno, hem arribat fins aquí i gràcies a Déu estem molt bé.
Però quan hi ha hagut aquests moments, a lo millor, de ser una mica de dificultat, com ho heu arreglat? Parlant?
A veure, jo tinc un caràcter molt fort, ¿vale? Jo sóc d'aquelles de pitim, pitam, pitam, pitam. Però el meu marit és d'aquelles persones que abans de dir una paraula malament compta fins a 10 o fins a no sé. I ell és molt, molt... No és que sigui tranquil, però sempre pensa molt les coses abans de dir-les. Som molt diferents, ell i jo, en aquest aspecte.
I això et calma,
Sí, i me calma perquè, és clar, si ell... Si jo li dic, és que això no està bé, i ell me diu, pues sí que està bé, enseguida, però ell triga una miqueta i quan me diu, pues mira, sí que està bé perquè és així, 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 i llavors dic, ah, pues té raó. I llavors, pues bueno, les coses ja...
Sí, que d'alguna forma et coneix quan passa el moment
sí,
ja...
Sí, me'n coneix molt bé, sí.
I la teva relació amb les teves filles, què tal?
Molt bona, molt maca. Les meves filles són filles, som amigues, de tant en tant marxem, fem un viatge juntes o sí, en el mes de juny van marxar les meves netes, les meves filles, totes juntes a fer un viatge sense els marits i molt bé, tenim una relació, penso que molt bona.
Però a part de la preocupació, que lògicament l'estima que hi ha entre pares i fills, moltes vegades el que és complex i complicat és entendre's entre generacions, no? Una cosa és de dir, bueno, jo estimo molt a la meva mare, jo estimo molt a les meves filles, però en moments, en circumstàncies o consells que a vegades et poden demanar, esteu d'acord? O veus aquesta diferència generacional?
Normalment estem bastant, bastant d'acord sempre. Sí que és veritat que és una altra generació i jo veig coses que potser pues, bueno, jo no les faria, però és que, és clar, jo respecto les seves... N'hi ha coses que a mi no m'agraden, a veure. Però jo respecto què és el que elles volen.
Què és el que no t'agrada?
Pues que no... bueno, no sé, a mi, jo, a veure, a mi a vegades me fan patir molt. Quan la Dana va començar a València, la meva filla, la petita, tenien un càmping jugat a Salou. Jo, no marxis. Mama, que jo l'hem pagat. Bueno, és igual. Jo, els dies que va estar al càmping, jo ho vaig passar molt malament.
O sigui, no et van fer cas.
No me va fer cas. I a més va marxar la meva neta petita. Jo ho vaig passar molt malament. Però, és clar, el meu marit me diu, és que és la seva vida, tu no pots... Però, bueno, és que, no sé, jo, potser sóc egoista. Amb les meves filles sóc egoista. N'hi ha coses que ja les veuen d'una manera. Ai, doncs, no sé. no sé com explicar-me, aquesta, la filla petita, és més com jo. Quan la nena tenia mesos, molt pocs mesos, va dir que es marxaven de viatge al Japó. Jo vaig dir, no, ja, deixa'm a mi la nena. No te la portis al Japó. Una nena tan petita li passa qualsevol cosa. Mama, en anglès entenem. No. Bueno, jo és que no parava de dar-li voltes fins que la vas convèncer de que no fos allà.
No ets massa protectora, potser?
Sí. Sí, penso que sí. Jo he dit egoista i a lo millor és que sóc massa protectora, però és que
però amb altre tipus de decisions, per exemple, de feina,
de feina,
matrimoni, de parella...
Mira, jo les he pogut donar un consell i dir-li la meva opinió, però sempre respectant les seves. Són elles les que decideixen la seva vida. Si després no les surt bé, jo les ajudaré en tot el que pugui. Fins ara, gràcies a Déu, tot les va bastant bé. Però han de decidir elles. La seva vida és que és...
Notes una gran diferència entre la teva generació i la de Melles?
Sí que n'hi ha diferència, però no jo, suposo que tothom. Però sí que és veritat que jo vaig tenir la gran sort de tenir un pare que sempre va respectar molt les nostres decisions. Ell m'aconsellava i jo sempre que tinc que fer alguna cosa me'n recordo del meu pare, de lo que em deia, i procuro respectar les seves decisions, sí.
Sí. Tu potser no t'ha influït també el teu caràcter, la teva forma de ser de cara a les actuacions normals avui dia a nivell familiar, de que ets la gran de sis germans, no? Has sigut autoritària amb les teves germanes i germans?
No, autoritària no, perquè... No. A més, nosaltres hem sigut uns germans... Amb els nois estem molt bé, però sobretot les germanes hem estat sempre molt, molt, molt unides, sempre. Som unes germanes que de veritat estem molt, molt agermanades.
O com a gran que ets de les
germanes. I com a gran
germanes...
sí que és veritat, l'únic, la petita, que jo em porto 13 anys amb ella, amb la petita, sempre l'he volgut protegir també com una segona mare, no? Però amb els demés no, hem tingut sempre una relació bastant, bastant maca. Sí,
curiós també perquè quan parles dels pares destaques molt la figura del pare.
Sí.
I la figura de la mare?
També. El que passa és que la meva mare també tenia un caràcter molt, molt, molt fort i xocava més.
Vale? I era una mica com tu, com fas ara, amb, els teus, amb les teves filles.
Sí, però la meva mare era més dominanta que jo. O no entenia que jo tenia una manera de... A veure, a mi la meva mare no en respectava tant les meves decisions. ¿Vale? El meu pare sí. I per això jo confiava més en el meu pare. Jo me los estimava tots dos. ¿Vale? Però sempre n'hi havia més feeling, que diuen, amb el meu pare. M'entenia més.
I ara qui estimen més les teves filles? El Francisco o a tu?
Pues, a veure, és diferent. Bueno, estimen a tots dos, perquè a mi me l'han demostrat les meves filles, que m'estimen molt, 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 no? Me l'han demostrat, però o sigui... Però també és veritat que a vegades amb el seu pare també tenen molt de feeling. Per això que t'he dit, el meu marit és més tranquil, aconsella no tan com jo.
Sí, que no té l'espontaneïtat teua.
Sí, doncs pues no, no sé què. I el meu marit sempre els diu, pues mira, escolteu, això lo podeu fer així, ja sa. I llavors penso que... Què és això, que tenen més fills? No és que l'estimin més, perquè...
És igual, però vull dir, la forma de ser en aquest sentit...
A mi també tenen molta confiança. A més, les meves filles saben que poden parlar-me del que vulguin i que si les tinc que ajudar... Sempre...
Cada quan us reuniu?
Ah, mira, la gran l'acabo de veure. Abans de venir aquí l'acabo de veure. I totes dues les he vist avui. A la petita la veig diàriament perquè me porta la nena diàriament. I la gran és que viu a sota meu, o sigui que tenim molt de contacte.
Això és un avantatge o un inconvenient, a vegades?
Pues, mira, jo la meva filla viu a sota de casa meva, no? Jo estic al segon pis i al primer. Però a vegades me trigo, no ho sé, pues una setmana o dues que no vaig a casa seva. ella sí que puja molt a casa meva, ella puja molt, llavors jo no, no sé. I mai m'he ficat a casa seva, no sé, jo em fico.
És positiu el que la família visqui tan a prop com era abans? Abans, pràcticament, les famílies sí, vivien en una casa sí, i en un poble sí, i tal i que sí, qual, no? Sí. Això també d'alguna forma reforça la família?
Home, si no la reforça, tampoc té per què separar-se si el que t'estic dient. Jo, la meva filla, viu a casa seva i jo estic a la meva. Però jo sé que puc comptar amb ella en seguida, en qualsevol moment puc comptar amb ella. I per mi és una tranquil·litat, perquè jo visc, o sigui, la meva és una casa sola, no és un bloc de veïns. Llavors, jo sé que tinc a la meva filla a sota meu.
Comprens aquestes filles que a vegades no es preocupen dels pares?
Bueno, jo penso que les filles que no es preocupen dels pares, arriba un moment que no sé, tenen aquella cosa... Sí, remordiment o aquella cosa de no haver fet més per als seus pares. Perquè quan marxen, sí que marxen, pues, s'ha de fer quan els tens allà. I no sé, jo quan el meu pare va morir molt jove, va morir a l'hospital, però la meva mare, que va morir en una residència, perquè jo no la podia tenir a casa, per circumstàncies, no la podia tenir a casa, va estar els dos o tres últims anys en una residència. Jo anava a veure-la cada dia, i si no anava jo, trucava al meu germà, que és el que més disponibilitat
tenia. I anaves cada dia?
Si podia, sí, cada dia. Jo si podia, cada dia, anava a veure la meva mare. I n'hi havia dies que no en coneixia, la meva mare.
I el tindre que portar-la a una residència potser t'ha creat un remordiment?
Sí, per mi va ser una miqueta traumàtic quan la vas tenir que portar.
I si tu arribessis en situacions una mica límits d'autonomia, acceptaries anar a una residència? Tu creus que les filles, per circumstàncies, no tindrien més remei que portar-te una residència?
A veure, jo penso que la meva mare tenia demència senil, no en coneixia, és que caia molt de terra i la vas tenir que portar. En contra de la meva voluntat, no, tots els germans ens van reunir i vam dir el que era millor per ella i la van portar a la residència. I, bueno, això, és que, a veure, quan te porten a una residència, portem els pares a una residència, no és un guardamuebles, la residència. Tu portes allí el teu pare i si tu, durant tota la teva vida, has estimat el teu pare o la teva mare, el que estigui en una residència no vol dir que la parquis allà. Si pots i tens oportunitat, perquè jo sé de molta gent que viu a Barcelona i per circumstàncies de que no troben lloc o alguna cosa, tenen els pares aquí a Calella. Llavors, clar, no poden, si treballen no poden venir cada dia. Això és... Jo vaig tenir la gran sort de que, a més, la residència estava a prop de casa meva i jo, pues, anava... Si un dia no podia anar per el que fos, trucava al meu germà i es posaven d'acord, perquè la meva mare mai cap dia estigués sola. Que sempre tingués algun germà allà.
A vegades nosaltres, quan jo també, a mi em passa, no?, quan estem amb els fills i tal i que qual, els hi comentes, és a dir, escolta, jo no vull ser una molèstia per vosaltres, si jo arribo un moment amb el que necessito un cuidado especial que vosaltres no me'l podeu donar, no us importi el portar-me en una residència, l'únic que us demano és que em vingueu a veure, així és com contesta molta gent, no? Però tu creus que al fons un faria aquest sacrifici, entendria aquest sacrifici d'anar a una residència i deixar la seva vivenda?
A veure, jo... El meu plantejament és, quan arribi més gran, si jo tinc capacitat encara de pensar que potser és que estic una miqueta que no puc moure's o alguna cosa, o simplement que és molt gran i d'allò, doncs, bueno, la meva idea és posar una persona que me cuidi, a mi, al meu marit.
Preferiries,
no?
Això?
Sí, una persona que em cuidi, no? Però si jo perdo que tinc demència, que tinc Alzheimer, que tinc qualsevol cosa, és clar, m'estimo més no donar-li aquesta feina a les meves filles, m'estimo més que me portin a un centre
no fa massa, que em cuidin. No fa massa va vindre una directora d'una residència d'aquí de Calella, i em va dir, diu, és que quan entra una persona a la residència sí, l'hem de preparar per passar el dol. O sigui, és curiós, vull dir, per molt predisposada que vingui, deixar els seus records, passa un dol. O sigui que l'hem de preparar per la vida, una altra vegada, com la preparem després, amb segons quines circumstàncies, per la mort. Allò em va impactar, eh? Bueno, i les relacions amb la teua neta de 16 anys? Netes, no? Les dues són netes?
Dues netes. Tinc dues filles i dues netes.
Bueno, la de dos anys, lògicament...
La de dos anys, la relació és molt bona,
què tal?
Molt divertida.
Sí?
La de dos anyets? Oh,
ah, la de dos anys disfrutes amb ella,
comença a parlar... Bueno, ja parla... Ja parlava, però vull dir, comencem ara a entendre-la més, el que diu, i és clar, ara és...
Bueno, és... I la gran, i la neta gran?
A veure, la neta gran és molt maca, és molt bona nena, molt, molt, de veritat, eh? Té 16 anys, però no és... A veure, no vull dir que vull criticar les demés, però, bueno, jo la veig molt centradeta, molt per els seus estudis... surt amb les amigues, però és l'últim divendres a la tarda amb les amigues i van a berenar i a les 8 o les 9 ja està a casa. No sé.
Pilar, comprens ara una mica la meva presentació?
Pues bueno,
tens una vida de felicitat, estàs visquent en una situació envejable, no?
Perquè bueno, dius, jo gràcies a Déu, dius, en aquest aspecte, sí, estàs, li dono gràcies a Déu.
Exacte, estàs bé de salut.
Bueno,
això tots els aixaques, no? Però vull dir que dius, tens un marit que t'estima, tu l'estimes amb ell, tens unes filles que t'estimen, tu les estimes amb elles, tens una neta, molt, cuides molt, de la pequeña, molt. Què vols més?
No, jo... A veure, jo penso que sóc una persona privilegiada. ¿Vale?
Et consideres privilegiada?
Jo sí. Jo sóc una persona privilegiada, perquè, gràcies a Déu, tinc una casa, cosa que molta gent no té un puesto on viure, tinc una família, i tinc una família que, a part de les meves filles i les meves netes, i tinc uns germans que estan molt bé, i tinc unes amistats molt maques. Llavors, sóc una persona privilegiada.
Amb totes les germanes i germans,
sí.
Vens?
Sí. Tinc un que estem una miqueta més separats, ¿vale? Bueno, perquè... Bueno, per circumstàncies de la vida. Però amb tot això jo me l'estimo, ¿vale? Jo me l'estimo i tenim allò. Ara, no tinc la mateixa relació que tinc, diguéssim, amb les meves germanes, ¿vale? Jo tinc una germana que quan vaig a casa seva... Vaig a casa seva i és com si estigués a casa meva i ja quan ve a casa meva, doncs, pues, el mateix. No sé, no és...
Amb les parelles, amb els gendres i amb els cunyats i tot.
Amb els gendres, molt bé, tenim una relació correcta. Sí, molt correcta. A veure, jo als meus gendres, a tots dos, no me fico en la seva vida. També és veritat, però sí que és veritat que si alguna vegada les he demanat alguna cosa... No han rechistat per fer-me-la. O sigui, no m'han posat cap excusa. Sí, lo que he necessitat és... Han sigut molt atents al mi, eh? Això
sí. I en algun moment t'han aconsellat alguna cosa, les filles, els gendres, i els hi has fet cas, o no?
No, els gendres, no. A veure, no, però les meves filles sí que m'han aconsellat.
Sí? T'aconsellen coses?
Sí, clar, el que veuen que lo puc fer millor, doncs me lo diuen.
I tu els hi fas cas?
Sí, veig que tenen raó, sí, perquè jo a vegades sóc una miqueta... però el meu caràcter m'ha de dir... I ells me diuen, no, mama, si això pots fer-ho així o aquella manera, doncs sí, tenen... Sí, veig que tenen raó, i
bueno,
els fas cas.
Pilar, després d'aquesta exposició que sí. L'hi ha adelantat, anem a veure què és el que tu penses. Però jo no m'agradaria que pensessis baix el teu prisma, perquè dius el teu prisma, vull dir tot el que sortirà de lo que tu puguis dir pensant en la teva família i amb tu és positiu. Ara, fica't una mica, com per exemple, ara t'estàs ficant en un cas amb una noia polaca que l'estàs ajudant, no?
Sí.
Vale. O sigui, que em refereixo que dius el teu voluntariat de predisposició a fer bé als demés, pues, d'alguna forma és positiu, no? Vull dir, vull que ho miris baix aquest prisma de lo que tu veus que et rodeja de les necessitats que pugui haver la societat o de les necessitats que tinguin persones no vinculades amb la família, que en aquest cas les coneixes. Tot això va sortir d'una investigació que va fer la Caixa. La Caixa va fer com un glossari, va extreure d'una sèrie d'entrevistes que va fer amb persones grans que estiguessin vinculades, per exemple, en un casal, un centre cívic, etc, etc, a veure què pensaven dels altres, de ells mateixos, de la societat. O sigui, una mica la definició és el present glossari sobre edatisme, perquè ara està molt de moda parlar els problemes de l'edatisme, és el resultat d'un exhaustiu procés de recopilació i selecció de paraules i expressions d'edatisme, que els hi van preguntar a aquestes persones, no? Facilitades per la participació en dinàmiques fetes amb centres de persones grans de la Fundació La Caixa. I d'això van extreure aquests comentaris, aquestes paraules, aquestes definicions, van fer un glossari i ells ho han desenvolupat. Per exemple, et puc dir una cosa. Les persones grans estan deprimides i tristes. És una mica la definició que fan de certes respostes d'aquestes persones, no? De que en general, no al 100%, lògicament, es consideren que, o ells ho veuen, que les persones grans estan deprimides i tristes. Ho veus tu? Ho palpes, això de que quan un ja es comença a fer gran canvia una mica aquesta forma de ser o de pensar?
Bueno, no sé, n'hi ha casos, jo per mi cada persona és un món, clar que n'hi ha persones deprimides i tenen moltes raons per estar deprimides, clar que sí, però també jo conec gent gran que és molt dinàmica, que té ganes de fer coses, de tirar endavant,
És que tu també em vas dir a la prèvia entrevista, dius, sí? És que jo d'alguna forma no m'agrada anar amb persones negatives, no? Sempre t'agrada anar amb persones positives. Home. Per això t'allunyes de la problemàtica, potser inconscientment, de persones que estan tristes o estan deprimides?
No, de cap manera. Jo, les persones que estan tristes, deprimides, i sempre t'expliquen el perquè de la depressió que tenen, de la depressió o... A veure, jo penso que la gent gran, per arribar a gent gran, no tenim que estar deprimides. Al contrari, hem arribat, n'hi ha molta gent que es queda pel camí. Jo sempre m'he fet aquest plantejament de que jo estic arribant als 71 anys. Jo tinc amigues que no han arribat a aquesta edat. He tingut amigues que no han arribat a aquesta edat.
Vale. I moltes que han arribat no estan en les teves circumstàncies, no?
Bueno, sí, per això... O sigui, jo penso que jo he arribat. I que penso, el meu pensament és tirar més cap endavant, ¿vale? Fins que Déu vulgui. A llavors, clar, hi ha gent, a veure, també conec gent que, no sé, que se l'ha mort un fill, que se l'ha mort... A llavors, clar, la vida no la pots mirar, l'has de mirar diferent, deprimida, una vida sense il·lusió. Hi ha gent que té més fàcil, té més superació, amb el temps ho supera, no s'hi oblida, lo vas superant i tornes a voler viure. O sigui, però hi ha gent que s'enfonsa i li costa molt de sortir. Llavors, aquestes persones, si li fan una entrevista, és clar, quina il·lusió tenen de viure si han passat un trauma tan gros? Vale.
Jo, són preguntes una mica per les que et faig, sí, de lo que jo més o menys et conec i conec el teu entorn. Mm-hmm. No creus que pots ser tu, inconscientment moltes vegades es fan les coses, ets una persona que sí, ets protectora, però també ets autoprotectora, m'explico, de dir, tens la família molt a prop, que et protegeix, també, tu la protegeixes, però et protegeix. Tens uns amics que jo sé que és un entorn amb el que heu fet una selecció de gent, vull dir, nosaltres no voleu persones negatives, tal i que igual.
Com a selecció.
Això és una mica són preguntes que et faig i em pots dir, no tens raó.
Que sí.
Vull dir, d'alguna forma, ets una persona amb el que no vols que ningú faci canviar el model de vida teu, no? De dir, si jo he sigut feliç durant 71 anys, a veure si vindrà algú i em fotrà aquí ara els últims anys, no? Vols dir que això pot ser que no et faci veure de forma molt clara la verdadera problemàtica de la societat?
És possible, sí. Perquè sí que és veritat que estic rodejada d'un entorn que, bueno, que tots tenim molta alegria, per dir-ho d'alguna manera.
És una habilitat per part teua, Ojo, això és una característica teua fabulosa, Ojalà tothom tingués aquesta capacitat,
Però jo no som un grup, no sé, potser no t'he entès bé, no som un grup tancat que només volem a gent contenta i alegre. he agafat persones deprimides que s'han tornat alegres. O sigui, en comptes de deprimir-nos a los que estem, han agafat, s'han posat contents. Com
ho heu fet, això?
Pues, bueno, pues, dient-los que, a veure, que no és tan tan dolent com lo veuen, que animant a la gent.
Heu fet una teràpia de grup?
Sí, una miqueta sí. Sí, tenim que... Ens agrada viure alegres, cantar, tu ja ho saps, que canten molt, que ens agrada cantar, que ens agrada...
Bueno, no, per això dic...
Que ens agrada viatjar, que ens agrada sortir...
Simplement... És una bona teràpia.
Sí.
Diu que també les persones grans d'aquest estudi són més difícils de tractar. Això que es diu, no? I que t'estàs tornant ja una mica de mal caràcter.
Grunyó, mal caràcter, estàs grunyó.
Com
grunyons.
Més gran et fas, sí. Que això s'utilitza moltes vegades. Sí. Estàs d'acord amb aquesta expressió?
Bueno, jo també la dic alguna vegada, l'he dit al meu marit, apa, que estàs fent un grunyón. Vale. Però potser sí, una miqueta ens tornem una miqueta tots una miqueta més grunyons, sí. Sí que estic d'acord, però també torno a dir-te, depèn de les... O sigui, n'hi ha persones que tota la vida han sigut grunyons, i quan arriben a grans encara
no es nota perquè ja...
Vale, o se les accentua una miqueta més, però tota la vida han sigut... Negatius.
Has canviat tu el teu caràcter de quan tenies 40 anys o 30, ara que en tens 70? Consideres?
Jo penso que no.
Ni t'ho diuen.
Que no.
Ni t'ho diuen, no?
No, tampoc me lo diuen. No, no, no m'han dit mai, oi, abans eres més simpàtica. O al contrari, mira, t'he dit una cosa, sí, sí que l'he canviat, però per millor.
Sí?
Sí. A lo millor sí que l'he canviat, eh? Però no per fer-me... Soc més oberta, miro a la gent d'una altra manera, o sigui... jo, saps allò que diuen los andaluces, todo el mundo es bueno, pues yo soy d'aquestes. Fins que la gent me demostra lo contrari, però jo miro sempre, vull mirar sempre la part bona de les persones.
Aprens de les experiències, dels contactes amb la gent?
Sí,
això també t'ajuda a canviar, no?
I tant. Però miro de ser cada vegada més positiva. Això sí que he canviat. Te dic que no, però abans era més, anava més... A lo meu, no sé com dir-te, era més de lo meu i passava més de... Ara no, ara m'agrada cada vegada més el contacte amb la gent. El mirar a la gent sempre la part bona. És que totes les persones tenim una part bona i una part no tan bona. Però sí, clar, si tu veus que aquesta persona és molt bona persona, però que de tant en tant té alguna coseta, doncs, bueno, has d'entendre que val la pena perquè té més coses bones.
Sí, has desenvolupat molt més l'empatia, potser?
Sí.
Perquè, d'alguna forma, tu dirigeixes un grup.
Sí.
No? Un grup amb el que tots sabem que són grups especials perquè aquí ja damunt són grans, damunt els egos, damunt cada un és com és i canviar la nostra edat és complexe. Tot això t'ha ajudat a potser a que els grups estiguin potser millor dirigits per part teua? T'ha ajudat aquesta experiència?
A veure, jo tinc la sort, és que sembla que sigui jo aquí la no sé...
Però ho ets tu, vull dir
que... No, però tinc la sort de que aquest grup que jo porto és una gent molt maca, molt maca. I, a veure, també som grup i som amics. No és com el grup que jo surto normalment, però sí que de tant en tant ens trobem, va, anem a berenar o fem un dinar, o... A veure, també n'hi ha una amistat, ¿vale? I això fa pues, bueno, que les coses...
I Pilar, com has aconseguit que alguns d'aquest grup tinguin ara la capacitat de pujar en un escenari, de perdre la vergonya, de perdre la por escènica i que ho estan fent francament bé? Com has aconseguit això?
Bueno, són ells. És que ells tenen un... Jo sempre li dic amb ells. Teniu un gran potencial per això. Penso que són persones que sí que és veritat que quan entren, la majoria diu, ah, jo per fer de músic o de coro, jo per cantar, no, jo per cantar. I ara, bueno, Vale, surt tothom a cantar i a més que ho fan bé. Jo reconec que ho fan bé.
Com pots canviar una persona o que aquesta persona descobreixi aquestes habilitats als 70, 75 anys? O...
Sense pressionar-los. Se donen compte ells de que és divertit.
Es contagia la il·lusió,
sí,
les ganes i tot això?
Sí, se donen compte ells de que és divertit. I jo el primer que dic és quan surten a l'escenari, vosaltres no veieu a ningú. Allà està fosc. Tu no saps, no miris. A més, tenim un truquillo, que això també me lo van ensenyar a mi. Tu no mires a la gent, tu mira allà davant. Mira, veig allà, a vegades a mi em deien unes capses que n'hi havia allà davant, i ara tenim una farola. Tu mira, veus aquella farola? Li estàs cantant a la farola. Però li has de cantar molt bé a la farola. Li has de fer, bueno, cantar no, perquè no cantem, és interpretar, eh? I bueno, perquè és clar, si miren a la gent, ja malament. Ara ja han après que, bueno, que la gent està allà, però que no sé, que no passa res.
I aquesta activitat que aconsegueixes d'aquestes persones que mai havien pensat en interpretar o participar en un espectacle, les veus que la seva vida ha canviat per bé, en general?
Home, jo penso que ja se troben bé, se troben a gust. I la veritat és que sí, que ens trobem a gust allà fent-lo. I
també d'alguna forma els hi aportes felicitat, no? Que és el que interessa.
Bueno, no? També alguna vegada tenen que aguantar-me aquests prontos que tinc. També han d'aguantar-me aquests... No tot és... Cada, també n'hi ha alguna... baralles, no? Però vull dir que també n'hi ha els dies que, o sigui, han d'aguantar, eh?
O sigui que d'alguna forma les persones grans que potser estan a casa sense sàpiga exactament el que han de fer o davant de la televisió, qualsevol d'aquestes activitats són positives?
Sí. A veure, jo el playback, és veritat que nosaltres no cantem, nosaltres interpretem, però sí que t'has d'aprendre molt, molt, molt bé la cançó. Jo sempre el que les dic, a veure... Tu t'has de prendre la cançó com si tu l'hagués escrit, aquesta cançó. Te l'has d'aprendre, te l'has de ficar a la panxa i després treure-la. O sigui, treure...
Però és que et dic una cosa, també, per la pròpia experiència que jo tinc amb els playbacks, sí, a vegades potser el menys important és el de dir interpretar la cançó. O sigui, hi ha coses que dius, selecciona la cançó, sí, que s'adapti a tu,
clar,
que tu tinguis la
clar.
Capacitat de moure't a l'escenari, que vagis amb un vestit potser adequat, les llums, i aquesta seguretat que et dona, allò és el millor per la persona. Però nosaltres tampoc anem aquí ara.
No pensem
en Eurovisió, no.
No, ni moltíssim menys, eh? No s'hem de destressar, eh?
Exacte.
No, perquè a més allà el que vas és a passar-lo bé.
Clar.
Te va molt bé per la memòria,
claro.
Te va molt bé perquè te relaciones amb gent.
És una teràpia fabulosa.
Clar, és que el fem per això. En comptes d'estar en casa, al sofà, fent ganxet...
A més, és curiós, perquè jo he sigut sempre una persona frustrada perquè no he sabut mai tocar cap instrument. No? I quan vaig entrar al playback els dos mesos ja els tocava tots.
Toques tots, eh? I a més sonen bé.
Perfecte. Escolta, les persones grans perden capacitats intel·lectuals?
No, n'hi ha de tot. Jo penso que potser sí que perds una miqueta, perquè de la mateixa manera que vas perdent una miqueta de memòria, que vas perdent reflexes, bueno, pues és, jo penso que... Però penso ja en persones molt grans, eh? Nosaltres no, jo...
Però també a vegades se porten sorpreses de dir, hi ha gent que, de gran,
sí,
per això, uns es dediquen al playback i uns altres al teatre, per exemple. Mm-hmm. I t'asseguro jo que s'aprenen uns papers, memoritzen uns papers que arribes de sorpresa hasta la pròpia persona, hasta el propi artista.
Jo tinc... En el nostre grup n'hi ha una dona que té 80 anys, si la veiessis ballar, si la veiessis moure's... a més és que no ho sembla, jo sempre li dic, m'has de dir la recepta, eh? Perquè jo vull arribar com tu, perquè a més és que...
Què vols això?
Té una alegria i té una vitalitat, però una vitalitat que és invidiable.
És un exemple per tothom.
És invidiable, sí.
Jo recordo una anècdota també amb una persona allà a l'Esplai que va actuar per primera vegada al teatre, no? Li van donar un paper, doncs, home, curtet al principi, però vam quedar tots sorpresos del bé que ho va fer. Però saps el que més la va motivar amb ella? Que van vindre els seus fills a veure-la i li van donar un ram de flors. O sigui, aquesta motivació per nosaltres és que això és impagable.
És un detall molt maco.
Exacte, però perquè ho va fer bé també, eh? Vull dir, ho fas perquè per animar-la, ho va fer francament bé. Les persones grans viuen aïllades i amb soledat. T'hi trobes? Que hi ha molta gent gran que s'aïlla, que prefereix la soledat, no, home, no és que li agradi, però no té aquesta fortalesa de relacionar-se amb els altres, no?
Sí, hi ha gent que no li agrada tant el contacte amb la gent, vol estar més tranquil·la o s'acostumen. És que jo penso que, a veure, que les persones, quan contra menys surts, menys te relaciones, més te vas tancant, més te vas tancant. I si no trobes a ningú que te doni una empenta, va, vine aquí, vine allà, vine... No sé, és més difícil cada vegada sortir més.
Ara també hi ha un concepte que diu, bé, anem a lluitar contra la soledat no desitjada. Però és que sí que hi ha soledat desitjada. Jo no hi conec a ningú, eh?
No és desitjada, però sí que és veritat que la gent...
Perquè no toca més remei, potser.
Sí, però que no té una motivació per relacionar-se amb més gent. Li falta motivació.
Li falta
i
que
estan
algú...
a casa mirant la tele, i ara per què tinc que sortir si fa calor, i ara per què tinc que sortir si fa fred. Hasta inclús tindrem que tenir un gosset per tenir l'obligació de sortir al carrer i fer relacionar-se amb la gent.
Allí a l'esplai veus moltes anècdotes, no? Però una de les coses que produeix més felicitat i veus que canvia més la gent és quan una persona que està sola troba parella.
Sí, clar. Sí, les canvia la vida.
Hi ha respostes clar, que dius... Sí, ja, sí, ja ho dius, sí, després sí. Potser cada un viu a casa seva, entén-me, eh? Vull dir, ara
no,
hi ha
però
un concepte.
Igual.
Però el que dius tu, quan hi ha algú que té la capacitat de trencar aquesta soledat...
La monotonia aquesta...
I nosaltres lluitem perquè almenys amb aquests balls, amb aquestes trobades, almenys que tinguin l'oportunitat de trobar amb una altra persona. Si coincideixen, però escolta, els veus que els hi canvia la cara totalment.
Sí, clar, perquè diu, tinc algú a qui poder-li explicar la meva tristesa o les meves alegries o el que sento, no sé, té algú.
Sí, o davant dels altres i dir, he tingut la capacitat per conèixer una persona, no?
Sí, sí.
L'altre dia
també
dos parelles que les vam seleccionar nosaltres perquè Catalunya Ràdio ens va demanar dos parelles que d'alguna forma les poguessin portar a Catalunya Ràdio perquè estàvem fent un programa que diu és possible enamorar-se una a partir dels 60 anys? I ens van demanar dos parelles que s'haguessin conegut després dels 60 anys que d'alguna forma s'haguessin enamorat i que ara faiguin parella, no? I van anar dos, no? I el que els van preguntar i les seves respostes van ser genials, eh? Vull dir que van demostrar, perquè no, als 60, 65 o 70 anys no pots conèixer i refer la teva vida perquè potser ets viut o t'has separat o estàs divorciat. Vull dir, ojo, el món ha canviat, anem a canviar també i potenciar això.
Vale, també una miqueta és el que deien abans. N'hi ha gent que se li mor, clar, si està sense parella, si és viuda és perquè se li ha mort el marit, no? I li costa molt, molt, molt de superar, i n'hi ha gent que té una d'allò de superar-se més fàcil i llavors està més oberta. Si tu superes un trauma, estàs més oberta a que te pugui venir endavant.
I comprenem, que una persona que dius que ha viscut 50 anys amb una mateixa persona quede viu i si damunt s'estimaven, perquè després també hi ha l'altra part, les que queden lliberades o alliberats, de dir, no s'estimaven, s'aguantaven, perquè un capellà els va dir que és hasta la muerte que os separe, i dius, aquests potser els hi costa menys, en aquest sentit, no? Però hi ha gent que veritablement ho nota. Anem perquè el temps fa segon. Diu, la vida de les persones grans és poc interessant.
Jo conec persones grans que són molt, molt, molt interessants, tenen una vida molt, molt rica, molt interessant, i n'hi ha persones que simplement han acceptat que són velles, que són grans i
creus que la teva vida és tan activa com la de les teves filles?
Home, les meves filles tenen també molta activitat, sobretot la petita, vamos,
és un
no parar,
I tu també ho fas, no? Viatjar.
Sí, viatjar.
Motivar-te amb altres coses, al teatre, vull dir.
Sí.
No hi ha massa diferència, no?, entre el que fan elles i el que fas tu, no?
No, clar, elles tenen uns gustos i jo... Però, mira, fa poc vam anar totes quatre a veure al llac dels cisnes. Jo pensava que s'avorririen, però no, van sortir encantades. De la... A més, me lo van regalar elles, eh? Vull dir que vam veure també un concert, de... vam anar a Barcelona a veure un concert de... de
Billy?
Violins, ah, sí. I, bueno, sí, i també vam
I vam anar tots junts.
Sí, vam anar juntes, sí, sí.
La societat a vegades ens considera, sobretot ja quan te jubiles, una càrrega pels costos que representen a nivell d'hospitals, a nivell de medicació, a nivell de tal, com si diguéssim, bueno, és que ja vosaltres ja no produïu i el que foteu ara és gastar, eh? I tal. Acceptes aquestes afirmacions o aquestes opinions?
No, perquè nosaltres quan vam ser joves vam treballar i vam pujar al país, i sobretot la generació de nosaltres vam pujar al país. Vale? I bueno, més que nosaltres, les dels nostres pares. Van pujar al país, van treballar molt, perquè ara, quan arribem a grans, els altres tinguéssim, tinguem una no sé, una vida una miqueta més digna, no? Amb metges, amb hospitals, amb tot. Jo penso que no som una recàrrega, som simplement és que es fem grans i tenim unes necessitats.
És una de les coses que també m'han impactat ara, no fa massa, que potser tu ho hauràs escoltat, la Dana de València. Més del 50% de morts, saps quins són?
Més de 60 anys, o 65. Home, m'ha impactat molt, perquè tu has dit que jo vaig néixer al Albacete, és veritat, això m'ha posat el DNI, però tenia mesos...
I tens família a València.
Tenia mesos i me van portar, jo he viscut fins als 17 anys a Manises, a València. Uh-huh. O sigui, tinc tota la meva família està a València, i amb els pobles, sobretot a Paterna, tinc cosines.
No els hi ha passat res, no?
No, les han perdut molt, molt, molt. Els negocis, totes les han perdut, però... ja s'està, o sigui, no n'hi ha cap mort amb la meva família, tothom, o sigui, no ha perdut ningú la vida, que això és el principal. Lo de més, lo material, més aviat, més tard, lo recuperaran o podran...
Per sort, la població en general ha reaccionat bé, els polítics no tant, però la població en general ha reaccionat molt amb apoio a transmitir aquesta força a València i tal i que igual, no?
Vull dir,
això sí, però és trist que dius més del 50%, inclús hi ha alguns nens, més del 50% són persones grans.
Clar, són els que no tenen tanta força per lluitar amb l'aigua, els que...
Sí, però el no avís a temps són els que necessiten més temps per fugir del perill.
Sí, no, aquí ha sigut negligència dels polítics,
això
segur, eh?
I això ho han pagat.
Això segur, sí.
Ho ha pagat la persona gran.
Sí, sí, sí.
Bueno, arribem a l'hora del test final, es pot dir.
Vinga, a veure...
És un test que, bueno, jo l'he aprofitat de quan jo entrevistava la gent per anar a treballar, no? I per captar-les per les meves funcions que tenia, no? Però també veig que serveix molt, i les respostes que m'ha donat moltes de les persones que han passat per aquí, pues, m'han sorprès. La primera és, ets feliç?
Jo no sé si la felicitat completa existeix, suposo que sí, però jo me tinc per una persona que sóc feliç. Ara mateix sí, penso que sí. No desitjo més, estic bé i ja està.
El que és curiós, i ves ara, sapiguen tu, perquè ets una persona que lo normal per la teva vida fins ara, és a dir, jo sóc feliç, no? Però sí. El que m'ha cridat molt l'atenció és que gent que dius tu, aquest em dirà, feliç amb el malament que ho he passat durant la meva vida i les circumstàncies i els problemes que he tingut, et puc dir, el 100% m'han dit que són feliços. No sé si és que també els problemes els hi han donat una fortalesa que el poc o molt que tenen quan arriben a certa edat ho valoren potser més. Tu ets feliç perquè, coi, vull dir, no tens cap raó per no ser feliç. Però hi ha gent que tinguent raó per no ser feliç, m'ha dit que és feliç.
Mira, perquè són optimistes, no? Són optimistes i miren la vida amb optimisme.
Em fa bé, no es pot arribar a ser més gran, perquè dius, home, però si totes les persones amb 80 o 90 anys que han passat per aquí són felices, dius, home, doncs tampoc la vellesa està confotuda.
No, clar.
Vale? Però tu tens raó per ser feliç.
Bueno, sí, sí. No tinc queixa de com han anat la vida. Sempre penses que podia haver-te anat millor o podia haver prendre unes decisions que m'haguessin anat millor, però bueno...
Damunt t'ha tocat la loteria alguna vegada?
No, a mi no. Al meu pare sí que li va tocar una vegada.
Veus? Però és a dir que sou una família feliços.
Sí, sí. A mi no, però també t'he dit una cosa. És molt difícil que em toqui a
perquè
mi.
Perquè jugues poc.
Perquè no jugo.
No, si no jugues és molt difícil.
És molt difícil.
Pilar, et casaries amb tu mateixa? O amb una persona, perquè la gent mos entengui. Amb una persona, amb les teves característiques, el teu caràcter, tal i que qual, et suportaries?
Home, tinc un caràcter una miqueta fort. Però, bueno, jo me tinc per una bona persona. I jo quan, no sé, jo a les meves filles, quan han estat en les parelles, només desitjo que siguin bones persones. Que, no sé...
Hi ha moltes bones persones separades, que no hi ha qui les
aguanti. Sí, també és veritat que jo conec parelles que penso, pues ell és molt maco, és bona persona, i ella també, i s'han separat. No és tot. No sé si em casaria amb mi, potser sí, però no sé si m'aguantaria.
Casar-te sí, però aguantar-te ja m'hauria, no?
Sí, una altra cosa.
Home, ja tens una experiència que el teu home t'entén, te comprèn, sí, se sap portar...
Sí, i té molta paciència.
I té molta paciència,
té molta paciència, sí.
Però vull dir, tornaries a casar-te amb el Francisco?
I tant.
I tant.
I tant.
Ho has dit ràpid, això, eh?
Sí.
I ell amb tu?
Ai, això no ho sé, un dia... La tindries de preguntar amb ell.
Li has preguntat alguna vegada?
De moment m'aguanta.
Et consideres una persona amortitzada? Ho has donat tota la vida, ja
no.
Dius.
No. Amortitzada, no. Si me tingués per amortitzada estaria deprimida, estaria... No, penso que encara tinc...
Tens molt a donar, no?
Sí.
Molt bé. Tens projectes a 5 anys?
Sí.
Quins projectes tens, per exemple?
No sé, doncs projectes, doncs res. Sí. Mira, el més principal, seguir viva i bé. I després, doncs no sé, si puc ajudar la gent, si sortir amb el meu marit, veure créixer les meves netes, si les puc ajudar les meves netes, en algun... no sé, doncs... Lo normalet, no? Però...
T'hi has fixat una cosa, Pilar, que abans, quan nosaltres érem joves... teníem 25 o 30 anys i parlaves d'una persona de 70 anys, dius, bueno, 70 anys, i que anaven totes de negre, perquè tenien, a partir dels 45 ja anaven de dol, de
per
vida,
sí.
I dius, consideràvem a les persones de 70 anys, uf, diu, ja com
ja, caduca,
el sumo,
sí,
no?
Sí, sí,
i ara
sí.
Veus persones de 70, 80 anys, guapíssimes, que s'arreglen, que dius, no ho diries, l'edat que tenen, i amb unes ganes de viure.
A ganes
com
de viure,
ha canviat,
sí,
això, eh?
Sí.
Com ha canviat.
I això que no lo posen fàcil, eh? Que lo tenim... que cada vegada el món no lo posa més difícil,
no.
Conforme...
Però,
bueno, jo penso que... A veure, espero que, que les coses millorin, que s'acabin les guerres, que les coses que facin... els que vinguin més bons polítics... per mirar si poden fer alguna cosa per el canvi climàtic i que, no sé, que puguem deixar la Terra una miqueta millor que està ara.
Els que venen no aporten massa esperança.
Pues jo sóc.
Tens por a la mort?
A veure.
És una pregunta fotuda, que sí?
Mira, francament, sí. I t'explico, tinc por perquè a mi totes les coses que són... que no les puc controlar, que no sé com seran, que no sé... me fan respecte i por. És com, no sé, per mi és com si tu t'acostes a un pou que no saps si n'hi haurà un metre o n'hi hauran 50. Te fa cosa, no? Perquè no saps si podràs controlar o dominar. La mort és una cosa que no la pots ni controlar ni dominar.
Però hi penses?
No gaire.
Jo sí et puc dir per la teva tranquil·litat que el 100% m'han dit que ni pensen ni tenen por. Tenen por a patir. A patir.
Bueno, jo també.
Però no,
jo
no
també,
tenen por.
És el que
no
t'he dit
por.
Abans. Si jo perdo el cap, si tinc Alzheimer, que me portin a una residència. Clar, és, això
sí, te fa
por.
No te'n dones compte.
Te fa por. Però, bueno, por pensar-ho, perquè després tu, mira, por perquè, a veure, lo dolent és el que el té la família. Quan una persona té Alzheimer... lo que los pasan dolent són la família.
Sí, perquè el que té aquesta patologia,
sí.
Pot ser que sigui estar feliç, no? És,
bueno,
molt difícil saber-ho, no?
Però vull dir que la família ho passa molt malament. ¿Vale? Això sí que em fa por, el donar feina a la família.
Pilar,
digue-me.
Estàs preparada per una situació extrema? Un diagnòstic irreversible, la mort d'un familiar molt, molt a proper. Creus que tens la fortalesa per superar aquests moments?
Bueno, he passat moments...
complicats.
Molt dolents, complicats, sí.
I com t'has trobat? I com ho has superat?
Bueno, pues lo he superat pues, pensant que si jo si jo caig, pues, la persona que tindré al costat lo superarà pitjor. Llavors he mirat de fer millor la forta perquè, no sé...
Sí, has demostrat que...
I he tingut, sí que he tingut... A veure, ja t'he dit que la meva vida no t'ha sigut flors i flors. He tingut moments molt difícils també, eh? He tingut de prendre decisions que han sigut molt fortes. Bueno,
però t'has demostrat de que sí, estàs preparada per una situació d'aquest tipus, no?
Sí, penso que sí, sí.
La vida és un premi?
Mira, per uns és un premi i per uns altres persones serà un... Bueno, no sé.
Vaig més ràpid ara perquè
hi ha bastant dient aquí. Sí, que ja t'estan dient que marxem.
Creus en Déu?
Mira, m'agradaria creure que n'hi ha Déu, però me costa molt perquè estic veient les coses que estan passant i si n'hi ha un Déu, pues penso que no és molt just. Simplement és això.
Pilar, encara que et diuen que a la ràdio una hora és molt rato, perquè dius, sempre se me fa curt, eh? I t'asseguro que amb tu també se m'ha fet molt curt. Vull dir, podríem estar parlant dos o tres hores més, eh? I amb tota tranquil·litat. T'has trobat a gust a l'entrevista?
Sí, 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 pensava que me seria més d'allò, però sí, m'he trobat a gust.
Bueno, però escolta, jo també m'hi he trobat molt a gust, eh? Les teues respostes han sigut molt coherents, eh? Vull dir, t'has sabut controlar, però hi ha hagut moments que potser haguessis dit alguna cosa més, però no ho has dit, eh? Però et felicito perquè... I continua així, continua amb aquesta felicitat, amb aquesta protecció familiar i d'amics, perquè és l'ideal, eh? I tu has aconseguit lo ideal. Bueno, com a despedida sempre dediquem alguna cançó, que en aquest cas, a veure si la trobo, sí, és Pa amb oli i sal de Blaumont, dedicada a tu.
Ah, molt bé, gràcies.
Gràcies, gràcies. I animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem davant de la ciutat la tarda llarga i potser més, molt més la nit. Un altre temps on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem.